Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat com Donald Trump dona oxigen a Vladimir Putin i tornarà a comprar petroli a Rússia, cosa que servirà a Moscou per tenir més diners per finançar la guerra contra Ucraïna. També hem connectat amb Madrid per saber quines mesures prepara el govern espanyol per mitigar la pujada del preu del combustible derivada d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. I ens hem fixat en el rebuig unànime entre mestres i professors a l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT per millorar les condicions de l'educació, segons la consulta de l'USTEC i altres sindicats, en què un 95% dels docents han votat en contra del pacte. La participació ha superat el 50%. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs ara ens fixem en un conflicte generacional, el que hi ha a la comunitat marroquina de Manresa, que ha acabat amb 8 detinguts, 7 d'ells menors. Un grup de joves s'ha dedicat a molestar els fidels, a agredir i provocar aldarulls en una mesquita, coincidint amb la celebració del Ramadà. Corresponsal al Bages, Natia Dell.
Segons fonts pròximes al cas, alguns dels nois, segona generació de famílies d'origen marroquí, no volien seguir amb tanta devoció les directrius religioses i s'han rebel·lat, fins al punt d'increpar, amenaçar i colpejar fidels durant la pregària, impedint-los exercir el seu dret a la llibertat religiosa. Els incidents s'han produït al llarg de diferents dies, tant dins com fora del temple, generant inquietud entre els veïns. La policia ha hagut d'intervenir per garantir l'entrada i sortida del temple. Hi ha hagut fins i tot alguns llançaments de pedres i represàlies contra fidels que s'havien queixat de l'actitud dels joves. Els menors detinguts han de passar a disposició de la Fiscalia de Menors i el major d'edat passarà a disposició del jutge a les pròximes hores.
I Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, haurà de declarar el proper 6 de maig com a imputat per revelació de secrets, per difondre dades personals i fotografies de dos periodistes del País que treballaven en una informació sobre el frau fiscal de la parella de la presidenta madrilenya. Anem fins a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat reobrir la investigació a Miguel Ángel Rodríguez. Considera que era pertinent esbrinar com, quan i per què van arribar les dades dels dos periodistes del País a les mans del cap de gabinet d'Ayuso i si posteriorment les va difondre. I és que en un principi la magistrada va rebutjar investigar Miguel Ángel Rodríguez en contra del criteri de la Fiscalia i va arxivar la causa sense practicar diligències. A més de Rodríguez, la jutge també ha citat a declarar el 6 de maig un testimoni als dos periodistes i ha ordenat a la policia que digui quins agents escortaven aquell dia Ayuso i que van identificar els dos periodistes assenyalats per Rodríguez.
I avui comencen els dies grossos de falles a València. La cara no tan amable d'aquesta festa són els problemes de mobilitat que afecten la ciutat ja des de fa dies i les massificacions. Per evitar-les, a l'hora de la mascletà, s'han suspès els trens de Rodalies fins al centre de la ciutat. València, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. Els milers de veïns de les poblacions del sud de València es queden sense trens entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda. L'alternativa és agafar autobusos o metro que acaben anant més sobrecarregats.
Sempre sin un poc antes de classe o algo per intentar evitar riscos.
Molt fart de tot això, molt fart. Això és impossible, turisme este.
Tinc que vindre en autobús o vindre molt pronte.
I qui paga més a gust el preu de les aglomeracions per veure les falles són els turistes.
It's very beautiful, yes.
L'Ajuntament va demanar que els trens no arribessin fins a l'estació del Nord. A aquesta hora hi ha convocada una junta de seguretat extraordinària per veure si es pot reprendre el servei.
I avui és divendres i ens cal saber com se circula per les carreteres del País. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs hi ha retencions per dos accidents. A l'N340 Vilafranca del Penedès en tots dos sentits i fa pas alternatiu. A la B20, la pota sud de Cornellà al Prat en direcció Castelldefels, afecta la ronda litoral d'Esplugues a Cornellà en sentit Llobregat. I destaquem també la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
Ara passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I si és divendres, també amb l'Isabel García Pagant, sóc directora de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda.
En Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia, amb què ens acaba d'obsequiar. Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Això també és un clàssic dels divendres quan tenim número 9. I en Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Que veureu el meu, eh?
O si vols, podem dir més coses, si vols.
No cal.
I si és divendres, normalment a aquesta hora saludaríem Liu Forn. Recordeu de què ens va parlar Liu Forn la setmana passada?
Jo estic sospitant, ja, no sé. Tenim constància d'un pare?
Sí.
Sí. I amb l'Òscar,
potser. I l'Òscar.
Tot té una explicació, és veritat, tampoc hi ha l'Òscar.
Han anat ja a patejar-s'ho o què?
Que recordin els oients que la setmana passada, a aquesta hora, Liu Forn es plantejava què faria ell si li toqués la primitiva, perquè hi havia un pot de no sé quants milions.
120 milions.
120 milions. I va dir, home, a mi, si em toca tindria un problema. I l'Òscar li deia, no, home, no, si toca ja t'ajudaré jo a gastar-te'ls.
I cap dels dos estan aquí.
Anem a comprovar-ho. No tenim Liu. Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, sí. Desvela la incògnita.
Desvelo la incògnita.
Perquè l'explicació ets tu.
Sí, l'explicació sóc jo, que dimarts, que és el meu dia, estava a Liverpool. I tenia una trobada amb estudiants i no em podia connectar. Així que vaig demanar un canvi de dia. Bueno, no ho sé, potser també li ha tocat la primitiva, Liu Forn.
Anava a dir, això no descarta el premi.
Jo puc descartar el premi perquè crec que el sorteig era divendres o dissabte. Liu va venir en lloc de la Carlota dimarts i l'Òscar ha estat fent el programa tota la setmana, per tant...
Però millor ho fan per dissimular, perquè quan et toca un premi d'aquestes coses has de dissimular, no? Primer, diuen, no?
Si volien dissimular, ho han fet molt bé. Va, Carlota, de què ens volies parlar avui?
Ah, mira, avui vull parlar-vos de bonobos. Perquè resulta que aquesta setmana he llegit un article que parla sobre un estudi que han fet fa poc amb bonobos i ximpanzés que viuen en zoos. Ja sabem que l'estudi dels bonobos i els ximpanzés ens interessa especialment per poder treure conclusions sobre els humans, no? Perquè són els dos primats, els grans simis, que són els parents més propers que tenim. Durant molt de temps ens vam emmirallar només en els ximpanzés, però resulta que els bonobos són exactament igual de propers que els ximpanzés i tenen una organització social molt diferent. Ja sabeu que els bonobos són aquells primats tan simpàtics que negocien els conflictes amb relacions sexuals homosexuals, no? Es refreguen per consolidar lligams, reduir conflictes, no? I és una pràctica que entre els mascles es coneix com a esgrima de penis. Bé, resulta que l'estudi aquest que acaba de publicar tira per terra un dels mites que sempre havíem cregut, que els ximpanzés són més agressius i els bonobos són pacífics. Val, resulta que no és veritat. El cas és que ara han observat que els dos grans simis són igual d'agressius, però que hi ha una diferència clau. En els ximpanzés, les agressions van més adreçades a les femelles, mentre que en els bonobos hi ha més agressions de femelles a mascles. Això, doncs, també posa en dubte aquesta idea de que les femelles en general són menys agressives, no? Que és una d'aquestes coses que sovint ens ha volgut fer empassar la biologia evolutiva, no? Igual que també ja Darwin ens va voler convèncer que les femelles tenim una pulsió sexual més dèbil, etc. No? Vull dir que tots aquests biaixos. En aquest sentit, us recomano molt un llibre de la Lucy Cook, que es diu Hembres, i que explica molt clarament aquests biaixos indignants de la biologia i la zoologia. Però resulta que aquest estudi constata una altra cosa interessant, que és que les diferències, que hi ha moltes diferències molt grans segons el grup, la qual cosa indica que les estructures socials no només estan en funció de les característiques de l'espècie, sinó de la composició de cada grup concret. I d'això podem concloure que l'agressivitat no ens és inherent, sinó que varia segons això, la composició del grup. A banda, clar, tenim aquesta tesi de la selecció natural, no? Que si les femelles trien els mascles menys agressius per aparellar-se, a la llarga l'espècie esdevé menys agressiva. I jo aniria un pas més enllà i diria, si nosaltres votem i escollim individus violents per governar-nos, és a dir, si els individus violents tenen una posició de privilegi, l'espècie a la llarga també es tornarà més agressiva. Pensava tot això i m'he dit, escolta, algú li hauria de proposar un assalt d'esgrima de penis al senyor Trump, no? A veure si així reduïm una mica el conflicte.
No m'atreviria a assegurar que el senyor Trump no s'hagi trobat mai...
Tema complex, aquest.
Em anava a referir a reflexionar sobre...
Vés a saber si amb el Putin fan algun tipus d'esgrima de penis o alguna cosa així.
En parlarem d'aquí una estona.
Sí, jo crec que ell està segur amb alguna operació d'esgrima de penis, no? En el sentit, com a mínim, metafòric. Però amb tota seguretat ell es mou amb aquests... Jo et diria, vaja, amb aquest tipus de... d'arquetipus, no? De qui la té més llarga, etcètera, etcètera, no?
Sí, sí, la testosterona full.
I és que només he pensat que cada vegada és més difícil fer el mico, sentir la Carlota Gurt.
Mira, jo m'estava intentant recuperar del concepte d'esgrima de penis, que he d'admetre que m'és nou, i el tècnic en Jordi Galbany encara m'ha portat una informació extra, que és que aparentment els bonobos són els únics simis que practiquen sexe mirant-se, per tant, de cara. Això també és una...
Bueno, els homes, les persones també, no? Bueno,
he dit no. Simis.
Ja, però és igual, al final són la mateixa família, una mica més evolucionada, una mica menys, no?
Hem evolucionat tant que nosaltres ho fem com vulguem, diguéssim, però...
Sí, els bonobos són molt curiosos. També hi ha molts estudis sobre la masturbació de les femelles, perquè també va haver una època de la biologia evolutiva que deia, no, és que això de la masturbació és una cosa només humana, no? Quan, bé, només cal sortir una mica i veure que això, no? Que les bonobos estan tot el dia de l'EQTP, diguéssim.
No, però és molt interessant això que dius, Carlota, perquè d'alguna d'alguna manera, i és una obvietat, però quan es planteja una investigació, tu acabes reflectint allà, en allò que vols trobar o en allò que vols investigar, les fílies i les fòbies de cada moment, no? I això és una mica també la dèria del dia.
Sí, sí, clar, perquè sempre hi ha uns biaixos, i nosaltres hi tenim aquesta mena de creença que la ciència és, no, és pura o és abstracta o és, no, però la cosa és què considerem que és una dada, no? Perquè tu quan observes el que sigui, qualsevol fet, tries quines dades estan observant. Hi ha algunes dades que no les observaràs, no? En aquest sentit, hi ha un experiment que també és molt famós, que és el gradient de Bateman, que és un experiment dels anys 40, que se suposava que demostrava que les femelles en general en el món animal són naturalment monògames i els mascles són naturalment promiscus, val? Bueno, diguéssim, això és un experiment que també es va fer servir molt, no? Diguéssim, en àmbits acadèmics, vull dir que era molt respectat, i als anys, l'any 2012 van replicar aquest experiment un grup liderats per, oh, sorpresa, una dona, i resulta que tampoc els va donar el mateix. Van veure que hi havia uns biaixos, que hi havia coses que no s'havien observat, vull dir que aquesta cosa de que la ciència ens ha mentit i tots nosaltres continuem reproduint, no?, una sèrie d'estereotips que ens arriben i que després, quan es refuten, ningú en parla ja, no? I llavors continuem anclats en allò d'abans.
Jo, el que he llegit l'article i no he sabut veure, què és el que origina, diguem, la violència dels ximpancers cap a les femelles i de les bonobes cap als mascles, diríem, Vull dir, no, per què s'estableix aquesta diferència? Hi ha algun element que... o és la pura selecció, diguem-ne, de la femella?
Se suposa que han evolucionat diferents les espècies perquè els ximpanzés sempre tenien com que lluitar més pels recursos i llavors hi ha hagut una estructuració diferent i en les bonobos se suposa que les femelles diguéssim, hi ha sororitat, diguéssim, que s'agrupen per lluitar, o sigui, per dominar sobre els mascles. O sigui, hi ha una cosa d'estructura diferent.
És una estratègia col·lectiva, diríem.
Sí, 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 exacte.
Sí, jo només subratllar que, òbviament, això és superdivertit, això que comentem, però, òbviament, té unes repercussions tremendes, no? I la Carlota ja ho apuntava, perquè culturalment, a partir d'aquí, doncs s'estigmatitza i es dirigeix cap a determinats carrils i cap a determinades maneres d'entendre què és un home, què és una dona, que té unes conseqüències des de tot punt de vista doncs molt importants i molt negatives, i que, per tant, no és un tema de broma, no? I pel que fa... quan això mateix, aquests biaixos, passen al món de la salut, que jo crec que és una dels grans dèficits que tenim pendents, no? De que aquests biaixos moltes vegades s'estudia, les malalties s'estudien, molts temes que afecten a la salut amb biaixos que són com si els homes fossin tot. I òbviament, cada vegada està més clar que el comportament o com es reacciona davant de les malalties, primera, és molt individual, però després, a més, les dones tenen altres maneres de, per exemple, amb els atacs de cor i amb moltes altres coses, però com que tota la medicina s'ha construït en biaixos masculins, doncs, òbviament, les que ho acaben pagant doncs són les dones, perquè no coincideix amb aquests estudis, els diagnòstics, etcètera, etcètera, amb elles, no?
Sí. Hi ha un llibre que es diu La dona invisible, bueno, La mujer invisible, no sé si està traduït al català, que parla de com vivim en un món construït per homes, i llavors parla, per exemple, dels assajos farmacològics, com les dosis terapèutiques, en principi, quasi sempre, diguéssim, hi ha un biaix cap a les dosis terapèutiques que funcionen amb els mascles i no amb les femelles, no? Vull dir que és això, que encara som aquí.
De fet, em van fer notícia fa pocs dies al Catalunya Migdia, hi havia aquest viatge i també hi havia el viatge dintre de fer els estudis i les proves sempre amb homes, amb fer-los amb homes europeus, amb homes blancs caucàsics. Pensava en tot això que estàveu parlant, que clar, d'alguna manera, i també té a veure amb el moment polític que estem vivint, òbviament, si tu aconsegueixes tenir voluntàriament o involuntàriament estudis que et diuen, no, és que mira, és que tots els animals funcionen d'aquesta manera, en tots els animals hi ha aquests rols, doncs després, quan et mires al mirall i fas un plantejament d'espècie sobre la humanitat, doncs també dius, és que és normal que els homes i les dones tinguin capacitats diferents, per tant, revolucionari això que ens expliques, no, Carlota?
Sí, sí, bueno, clar, hi ha molts viatges. Aquest experiment que us deia del Bateman és un experiment que es va fer amb mosques del vinagre. Vull dir que realment de les mosques del vinagre passem a totes les femelles i mascles del món animal, o sigui, és un salt mortal una mica bèstia, no? Sí, sí. Bueno, jo crec que a mi una cosa que m'interessa precisament és això de l'agressivitat de les femelles, perquè sempre jo, per exemple, jo crec que jo tinc molta agressivitat, saps? O sigui, no noto un impuls violent que refreno. Però com que sempre se'ns està dient i al final dius, ostres, com ho podem fer perquè l'impuls violent que els homes no refrenen i que segurament, no?, el tenen i clarament també, com ho podem fer, no?, per reestablir una mica l'equilibri, no?, que les dones el deixin sortir una miqueta més, potser, i els homes una miqueta menys, no?
No, a mi el que m'ha semblat molt interessant és això que has dit, no? Les bonobos, diríem, desenvolupen una estratègia col·lectiva contra l'agressivitat dels mascles, per dir-ho així,
dels
no?
Dels mascles. I els ximpancers, sí, contra tothom.
Per què les ximpancers no han desenvolupat potser la mateixa estratègia en relació a la força del
perquè, perquè se suposa que les ximpancers, vaja, perquè que tampoc en sé molt, però pel que he llegit, diguéssim, les ximpancers viuen en un entorn, o vivien en un entorn que hi havia menys recursos, i per tant la força física era més important, no?, a l'hora d'aconseguir, doncs, recursos, no?, per alimentar-se, etc.
Diríem que el rol del mascle era més com més necessari, diria.
Exacte, llavors, com que és més necessari, no?, diguéssim, la força, per entendre'ns, no?, o la capacitat física, diria. Clar, que hi ha una predominància i, per tant, les femelles sempre són, bueno, això, queden relegades a un segon pla, perquè els mascles que acaben dominant també són els més forts i són els més agressius, no?, per aquesta qüestió també de selecció genètica, o de selecció natural, no?
Doncs és la dèria d'avui de la Carlota Gurt. Mira on hem anat a parar. Començant, bueno, amb aquest concepte de l'esgrima de penis.
Sí.
Per al·lusions sobre el que dèiem al principi, tinc una bona nota de veu d'una persona que diu que és el Pol Nord bevent mojitos. Vaig a fer una cosa una mica perillosa sent-li un forn, que és apretar el play sense haver-la pogut sentir.
Jo tinc un missatge també que diu bona tarda des del Pol Nord.
Aviam què ens diu Liu. No ho farem bé.
Seychelles, estic aquí amb l'Òscar i resulta que el meu majordom m'acaba de dir que no sé què heu dit de mi. No, escolta, que no m'ha tocat la loteria, eh? Nene, otra caipirinha. No, que no m'ha tocat la loteria, eh? Vull dir que aneu fent. Que diu, es veu que feu un programa o alguna cosa, no? Doncs, ei, endavant. Gràcies per tot i encantat d'haver-nos conegut. Vinga.
Carlota, vindràs a partir de dimarts i divendres, d'acord?
Bueno, sí, jo encantada. Aniré a jugar a la loteria, a veure si, no? A veure si cau.
Vinga, va, deixem els primats, deixem els simis i anem a parlar de com arreglem o no les coses nosaltres. I ja ho sabeu perquè és la notícia amb què he obert aquest Catalunya Migdia. Els Estats Units suspenen temporalment les sancions sobre el petroli rus i donen un respir a Vladimir Putin. Els nord-americans intenten així revertir l'augment de preu que està trasbalsant l'economia mundial, també la dels Estats Units. El preu del barril de Brent, és, ja ho sabeu, el de referència a Europa, continua pujant, escotits avui altra vegada per sobre dels $100, i les borses mundials tornen a operar amb pèrdues. Tot això després de les declaracions d'ahir del nou líder espiritual i suprem de l'Iran, Mujtaba Khamenei, que va ordenar tancar definitivament l'estret d'Hormuz per on hi surt, aquests dies ho estem repetint manta vegades, el 20% del petroli mundial, però els Estats Units s'han quedat sols en aquesta decisió. França, Alemanya, Noruega, Txèquia i el Regne Unit ho consideren una equivocació perquè no garanteix la contenció anunciada i afavoreix les arques de Rússia, que pot invertir-ho en la guerra ucraïna. És un error, segons, entre altres, el canceller alemany Friedrich Merz.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
També el president francès Emmanuel Macron ha assegurat en una reunió precisament amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky que Europa no afluixarà amb aquestes sancions a Rússia. Clar, tornem a tindre un gir de guió. Trump, que primer va dir que seria una guerra curta, que després va dir que duraria setmanes, que després va dir que havia de caure el règim, que l'objectiu era la llibertat de la gent, que ahir deia que ja li anava bé que pugés el preu del petroli perquè els Estats Units s'enriquien, avui decideix que ara ja es pot comprar petroli rus.
Bueno, no sabem que ha guanyat la guerra, però ja sabem que hi ha un guanyador col·lateral, que és Putin, no? O sigui, el Joe Biden va declarar a Putin, o volia convertir a Putin en un pària internacional, i el que fa Trump és donar-li aire. Buscant els números del que estava ingressant per les exportacions de petroli Moscou, després d'haver-li tancat l'aixeta internacional, que eren com 150 milions de dòlars al dia, doncs ara estem a 1.300 al dia amb aquesta nova mesura. I resulta que era un mandatari amb actius congelats i amb sancions internacionals, i ara se li obre tot un món de possibilitats. que no sabem quan, bueno, que suposadament té data de caducitat perquè és l'11 d'abril fins a aquesta finestra que ha obert Donald Trump, però igual que l'ha obert la deixa sense tancar i no sabem, o sigui, estem a expenses d'un senyor que no sé si està fent una baralla de penis, diguéssim, però...
O una caipirinha.
O una caipirinha, tal qual, sí, perquè com que cada dia diu una cosa diferent.
Sí, és tal qual. I quan sento el canceller d'Alemanya que diu és un error, s'ha pressuposat, però el que és un error és seguir considerant que el Trump és un aliat ja tant temps després d'haver guanyat les eleccions i de ser el president dels Estats Units i Europa no haver fet res seriós per realment consolidar una posició que pugui, diguem, tenir una autonomia respecte d'aquest aliat que s'ha convertit en un malson totalment imprevisible i contrari moltes vegades als interessos d'Europa, no? Per tant, no sé a què espera Merz, que se suposa que Alemanya ha de liderar o sol liderar els salts endavants de la construcció europea, a deixar de considerar que Trump és un aliat, deixar-lo de considerar que ell mateix és un vassall, com va demostrar fa poc mentre insultava el president espanyol Pedro Sánchez, ell callat al seu costat, i la Unió Europea posar-se les piles de veritat a construir alguna cosa que d'alguna manera ens permeti estar en aquest món amb una veu pròpia sense ser el que d'alguna manera érem fins ara, però perquè hi havia uns codis que ens situaven en el mateix camp, doncs dintre d'aquest camp que lidera els Estats Units, doncs, però que hem d'acceptar d'una vegada per totes que això ha canviat i que cal tenir una veu pròpia davant d'aquesta nova situació tan estranya i tan horrorosa.
L'altre dia, quan la von der Leyen doncs, parlava, que la veritat és que va sorprendre bastant, perquè va ser com una mena d'abdicació dels valors fundacionals de la Unió Europea, en el fons hi ha una cosa que no ens agrada, però que té una certa raó, i és que el món ha canviat.
Sí, sí.
I, per tant, aquest escenari multilateral, on hi havia com a mínim en el terreny, si voleu, més retòric o més políticament correcte, doncs uns estàndards, no?, en les decisions i en els discursos, però això s'ha esfumat. I ara estem en un territori desconegut, diríem, però en fons tampoc és tan aliè, no? Li entre la capa de lo políticament correcte i ara estem en el territori dels senyors de la guerra. I els senyors de la guerra, d'alguna manera, no només són capaços de fer qualsevol cosa i la contrària en qüestió de dies o d'hores, sinó que a més forma part de l'estratègia, perquè és la manera de deixar tothom en estat de xoc. D'alguna manera el que li passa a Europa no és que no vulgui decidir alguna cosa, és que no sap què decidir, perquè cada dia l'escenari canvia, perquè d'aquí a aquí t'estan col·locant arancels i t'estan dient que, bueno, a partir d'aquí entrem en una guerra comercial perquè us heu aprofitat de nosaltres, amb tot el discurs que se sap, i d'aquí a aquí t'estan dient que ets un aliat contra Iran o contra el que sigui. Per tant,
no diuen que ets un aliat, no. Et reclamen el vassallatge.
D'acord, però ells utilitzen la retòrica de, home, com pot ser un aliat nostre, com Espanya, no deixi les bases de rota, però el concepte que utilitza és un aliat. Clar, un aliat que fa dos dies i estaves col·locant uns arancels, no? Però això forma part, jo crec, de l'estratègia de comunicació, la del caos. I, per tant, que els tercers no sàpiguen exactament a què tenir-se perquè no són incapaços de predir què faràs exactament. Potser no ho sap ni Trump, i potser Putin sí que ho sap, i potser la Xina sí que ho saben. Però aquesta capacitat de generar confusió és el que els dona un marge de maniobra que la resta perd, perquè intenta col·locar-se en un terreny del sentit comú que fins ara t'ha acompanyat i resulta que això ha desaparegut.
Però jo crec que ara hi ha suficients evidències i fortes com per assumir que estem en aquesta situació que has descrit molt bé.
Jo crec que estan assumides. Una altra cosa no. És què fas. Perquè l'escenari és canviant.
És que jo no crec que estiguin assumides, perquè en el fons la major part d'aquests països de la Unió Europea continuen pensant que el Trump passarà i que,
sí, home, sí,
que tornarà a haver-hi un germà gran.
Però d'aquí 3 anys, diríem, no? Passarà. Sí, però per tant, en 3 anys poden passar moltes coses.
Sí, però si no assumeixen que el món ha canviat de veritat, de la mateixa manera que ho ha dit la Ursula von der Leyen, que jo estic d'acord que això és important haver-ho dit, a partir d'aquí has de ser coherent amb el que tu mateix has dit i no pensar que el món tornarà a ser com tu t'agradava que fos, clar, que tenies aquesta defensa permanent d'Estats Units i que ja està.
Però
no?
Què canvia aquí? Els lideratges. No? El lideratge dels Estats Units és un lideratge, que evidentment no li agrada la meitat dels Estats Units, però és un lideratge. A Rússia tres quarts del mateix, a la Xina no ho parlem. Els lideratges a la Unió Europea, d'entrada, seria qüestionable el grau d'adhesió als valors de la Unió Europea. De tots. En un moment en què està especialment feble, perquè a més l'ultradreta puja. Per tant, les agendes internes de cada país doncs, són molt complexes de gestionar més enllà de la complexitat internacional que hi ha, és evident. I per tant, home, estan tots una mica, aviam què fan. Què està trencant una mica, Pedro Sánchez? Perquè jo crec que ho fa bé en termes d'agenda interna, però també és veritat que d'alguna manera s'està permetent uns luxes que potser altres no poden, perquè Alemanya, per exemple, està en plena una crisi econòmica i és molt dependent energèticament, perquè no té els marges que potser té una altra. No? I clar, tothom està calculant i mentre estan guanyant temps, el que passa que, com dius tu, el temps s'acaba.
Vas guanyant temps, però els dies passen i ara el que ens trobem és que tenim dues guerres que s'estan retroalimentant una a l'altra. O sigui, les conseqüències de la guerra en Iran retroalimenten o alimenten a un dels bàndols de la guerra a Ucraïna. Vull dir, el més proper a una gran guerra que tenim és aquesta connexió que acabem de fer aquesta, no, aquesta matinada, que acaba de fer Donald Trump aquesta matinada, aixecant aquestes, no, aquestes restriccions a la comercialització del petroli rus. I si és capaç de fer això, sent-li igual, o sigui, amb la seva voluntat inicial de voler acabar amb la guerra d'Ucraïna i amb voler acabar amb el, suposadament amb voler acabar amb el règim dels ayatolars, és capaç de generar un altre front, no?
Però voleu dir que ell vol acabar amb la guerra ucraïna?
No, suposadament, per això et dic que el seu discurs, si dic que el seu discurs era aquest, no?
Ja, bon, sí.
I el que acaba fent és unificant, no?, dues guerres per la via econòmica, al final.
Però ell és una cosa i nosaltres som una altra, no? I aquí, ell és imprevisible, ell el que vulguis, però nosaltres, perquè tu dius, es guanya temps amb el que dia passa any empeny, però sabem que això acaba malament. Llavors, cada dia que passa, en què no acceptem que ja no tenim un germà gran, t'agradis o no, o sigui, aquesta és la concepció de la Unió Europea, d'un bloc occidental, que tenia un líder del món lliure, tots aquests rotllos que potser eren veritat abans, ara no ho són. I, per tant, o t'espaviles molt i molt ràpidament a tenir una autonomia i a poder anar pel món, que hi ha les condicions, perquè hi ha un mercat impressionant, hi ha unes regles, o sigui, per molt que hi hagi contradiccions a la Unió Europea, és un bloc extraordinari.
És un bloc extraordinari, en termes de drets, de llibertats,
i també de potència econòmica. També,
però sense capacitat militar real.
Pues
en un món que s'està tornant molt aspre des d'aquest punt de vista.
Se la pot dotar, i de fet hi ha plans per fer-ho.
I és un procés que implica incrementar despesa militar, agrupar i construir realment un exèrcit europeu.
Sí, poder sí.
I una batalla contra una opinió pública que no està preparada per assumir aquest tipus de despesa.
Depèn, el que no està preparada aquesta opinió pública és per una despesa que se'n va a tots els Estats Units, que és com era fins ara, has d'augmentar el pressupost de defensa perquè se'n vagi als Estats Units i tu ser un escolanet d'Estats Units. A lo millor, si es vincula a un pla industrial i a una autonomia estratègica, i a fer-se gran des d'un punt de vista de pintar en el món, davant d'aquest món tan bèstia, preservar un espai diferent, doncs a lo millor l'opinió pública europea no seria tan...
No te'n vagis a l'europea. Tu creus que
no es fan en un any.
Però s'ha de començar en algun moment, si és que es vol, Jo no dic que s'hagi de fer.
Tu creus que l'opinió pública espanyola està preparada per això?
Sí.
Que hi ha una majoria política susceptible de donar suport a aquest plantejament, que d'altra banda, em sembla molt coherent,
El que penso que no es pot és aplaçar més el debat. És a dir, el que és segur que estan desacord és augmentar el pressupost de defensa a costa de la despesa social, perquè, a més, tot això ni crea teixit industrial ni serveixi per res més que per augmentar la dependència cap als Estats Units, que és com s'ha plantejat fins ara. Si hi ha un altre plantejament, doncs no ho sé, algú l'ha de liderar i convèncer l'opinió pública, si és que hi és, i llavors ja veuríem.
Ara la Isabel ens deia que amb aquest últim moviment hi ha hagut una connexió de les dues guerres.
Estava tot previst.
Avui el que hem fet és connectar dos personatges. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens hem fixat en aquesta relació entre Donald Trump i Vladimir Putin, que podríem dir que ha passat per diverses fases. Sempre hi ha hagut aquesta base de cordialitat i admiració mútua, abans parlant de l'esgrima de penis, hi hem estat a prop en algun moment. Donald Trump ha canviat d'opinió sobre el seu homòleg, però en diverses ocasions ha passat d'elogiar Putin i a adoptar com a propis alguns dels seus punts de vista, a cancel·lar trucades o fins i tot a dir en públic que Putin havia empitjorat. I d'on ve tot això, Natàlia?
Doncs mira, es van conèixer fa gairebé 9 anys, sembla que sigui una història d'amor, aquest inici, però és veritat, es van conèixer fa 9 anys durant la cimera del G20 a Hamburg, a Alemanya, el 2019. 2017. Ja des d'aquell moment, quan van acabar la primera trobada en el marc d'aquesta reunió internacional, els portaveus dels dos presidents van sortir a explicar que la conversa havia estat molt cordial i que havien tingut una química molt positiva tots dos. Durant el primer mandat presidencial de Trump, aquell que va anar del 2017 al 2021, es van trobar 6 vegades. Gairebé en tots aquests contactes es va veure aquesta bona sintonia entre els dos mandataris. Van compartir fins i tot alguns documents i declaracions conjuntes, com ara una petició d'alto el foc a Síria. D'aquestes 6 trobades, la majoria, que van ser en marc de reunions internacionals, com aquesta que dèiem del G20 o la cimera econòmica de l'Àsia-Pacífic, però n'hi va haver una que va ser una cimera bilateral a Helsinki el 2018. I allà ja es van començar a intuir els primers símptomes del que seria aquesta relació, perquè durant la roda de premsa d'aquesta cimera, Trump tendia a creure més a Putin que a la seva mateixa intel·ligència, la intel·ligència nord-americana, que va posar en dubte els informes de la seva intel·ligència. Tot això venia per aquella idea que va estar durant molt temps a sobre la taula, que Rússia havia intervingut en les eleccions americanes del 2016. En aquesta cimera representa que Putin li havia de tocar el crostó... Perdoneu, que Trump li havia de tocar el crostó a Putin, però... per tothom va quedar amb els ulls ben oberts com a plats, especialment a Europa, quan es va veure que en aquella roda de premsa Putin contradeia la seva intel·ligència i donava la raó en el seu homòleg rus.
Això ens va sorprendre molt en el primer mandat de Trump, quan tots érem joves i verges en trumpisme. No sé si en aquest segon mandat la cosa ja està anant a un nivell una mica més elevat.
Els analistes justament pensaven que aquest segon mandat de Trump, aquestes relacions tan cordials amb Putin, canviarien una mica per la guerra que Rússia havia començat a Ucraïna el 22. Però no ha estat exactament així. Trump i Putin s'han vist una sola vegada cara a cara en aquest segon mandat presidencial. Va ser a la cimera bilateral que van fer a Alaska l'agost de l'any passat, on tenien sobre la taula un possible alto el foc a Ucraïna i la possibilitat fins i tot de començar a treballar en un pla de pau. Si us recordeu, Trump havia assegurat que acabaria amb la guerra d'Ucraïna immediatament, va dir 24 hores, però va topar que, amb Vladimir Putin, que no va moure ni una coma del que ell tenia pensat per aquesta guerra i en concret per Ucraïna. Per tant, va demanar a Ucraïna de cedir tot el territori del Donbass i, a més, no ha d'entrar a l'OTAN. Aquí Donald Trump ja va fer una primera maniobra que va deixar una segona vegada tothom amb els ulls com a plats. Va proposar aixecar les sancions a Rússia a canvi que Putin acceptés aquest pla de pau. Però Putin no va acceptar ni tan sols això. No va cedir, no ha cedit, de fet, no ha cedit mai en res. Més enllà de la falta d'acord per a Ucraïna, els analistes ara asseguren que Trump ha proporcionat a Putin legitimitat internacional per aquestes posades en escena, més que no pas per coses tangibles, perquè fins ara ha mantingut les sancions i, per tant, ha sigut més una posada en escena. Ara, però, sembla haver arribat el moment de fer també aquestes concessions econòmiques, comprant una vegada més el petroli rus. Per tant, ara ja no parlen d'escena, sinó de permetre que Rússia torni a operar en un mercat que li proporcionarà diners per continuar o fins i tot incrementar la guerra a Ucraïna, aquella guerra que Trump havia assegurat que acabaria en 24 hores.
I que, òbviament, no ha acabat i que ara ens ho explicitava la Isabel, s'han acabat connectant perquè, d'alguna manera, amb tot el que ha passat les últimes hores, l'Iran, com a mínim, ja pot aixecar el trumfo de dir nosaltres volíem convertir això en una guerra que afectés tota la regió, això fa dies que ho han aconseguit, i que afecti a través de l'energia a tot el món, doncs sí, ja hi som, no? I, per exemple, mou una peça important a Ucraïna.
Si em permeteu, un pròleg prosaic amb aquest relat que acabem d'escoltar, és que Trump, el 2013... quan li presidia el concurs de Miss Universo, l'edició del 2013 es va fer a Moscou i ja feia fantasies en una reunió amb Vladimir Putin i deia que si s'arribaven a trobar, probablement Putin es convertiria en el seu millor amic. Putin no va comparèixer el dia del concurs, però sí que dos o tres anys després un dels fills de Donald Trump es va reunir amb persones col·laboradores o properes a Vladimir Putin. Vull dir que aquest magnetisme entre els dos personatges...
És mutu?
Jo no sé si és mutu, però sí que és veritat que fa molt de temps que funciona i està més enllà o va més enllà o abans de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Es fa difícil de saber si funciona, sobretot perquè de Vladimir Putin, amb aquell aspecte impertèrrit, és molt difícil endevinar.
El que vull dir és que fins i tot en un escenari tan prosaic com és el concurs de Miss Universo, o com podia ser, Donald Trump ja aspirava a ser el millor amic de Vladimir Putin.
Va haver d'arribar a la Casa Blanca perquè li fes una mica de cas.
Sí, sí.
No, li va posar, o sigui, perquè realment hi ha rumors. O sigui, jo crec que aquestes alçades és... Està acreditadíssim, no?, que Rússia, tots aquests serveis secrets a través de Cambridge Analytica i tots els tinglados que van muntar van impedir que guanyés la Hillary Clinton el 2016 i van posar el que, sens dubte, és el millor president que pot tenir Rússia als Estats Units, que és el Trump, que és una persona que ràpidament hi connecten, no només per aquesta visió compartida del món, contrària a l'estat de dret, contrària a la separació de poders, d'homes forts que manen i que els altres han d'obeir, etcètera, etcètera, sinó també per la capacitat, diguem, de seduir-lo a través de negocis, de diners, d'adular-lo, etcètera, etcètera. Per tant, realment, aquí hi ha una connexió molt potent i crec que la paella pel mànec, en aquest sentit, és dels russos, que és els que van planificar i que van organitzar tot això.
Jo crec que hi ha aquí una segona derivada, o tercera, no sé quantes hi pot haver ja d'això, i és aquest moviment que acosta, diríem, els interessos dels Estats Units puntualment als de Rússia, té la virtut també de desplaçar a un tercer, en una tercera posició Xina. Al final, tot el que està passant a l'Iran també té a veure amb que l'Iran és el principal proveïdor de petroli de la Xina. I, per tant, si té una mica... de pau, entre cometes, no? I és capaç d'acostar a través d'una concessió com aquesta, no?, en l'espai internacional, per tant, habilitant-lo a comercialitzar amb el seu petroli i el gas, doncs, d'alguna manera també contribueix a desplaçar una mica d'un escenari que és amb qui està competint, en el fons, als Estats Units, que és desplaçar els interessos de la Xina, que en definitiva...
Però no oblidem que la Xina ha fet els seus deures, diguéssim, eh?
Sí, home, sí.
O sigui, amb la diversificació de les fonts energètiques, vull dir que, efectivament, és el principal proveïdor de petroli de la Xina, però...
De cara a continuar amb la guerra.
Sí, sí, però
la Xina... amb la guerra sense que, en termes econòmics, s'ha
apretat tant. Ha ajustat el seu índex, o sigui, la seva previsió de creixement, que serà la més baixa, probablement, en l'última dècada, però ho fa per millorar les condicions de la població, encara amb un problema demogràfic, al final.
Segur que hi ha més derivades, però jo estic segur que aquesta és una. Igual que Europa, en certa mesura, ha perdut una certa batalla en relat en relació als Estats Units, al nou ordre mundial, i ha de ser refer, d'alguna manera, crec que, en certa mesura, els Estats Units també ha perdut una batalla industrial en relació a la Xina.
Sí, sí.
I, per tant, aquesta batalla industrial intenta compensar-la a través de tallar-li o vies de col·laboració o de presència, com el cas de Llatinoamèrica, o, en el cas d'Iran, diguem-ne, com a font, diguem-ne, del seu bueno, abastiment en termes petrolers.
Passen 7 minuts de 2:15. Farem una pausa per la publicitat. Així tenim el món. A la tornada mirarem com podem mirar d'arreglar-ho o, com a mínim, de travessar una mica aquest temporal. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
Psst, aquí, sóc jo, el teu vell forn, amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Només
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada, com la samarreta, la dessuadora i la motxilla. O l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'eufòria, de venda a la botiga 3Cat.
Catalunya migdia.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Vinga, va, ja hi tornem a ser aquí. Us dèiem a la primera part de la tertúlia una mica quin era el panorama, com teníem la taula parada en aquest món que sembla que s'estigui tornant boig. Anem a mirar com podem continuar navegant amb aquest panorama. El govern espanyol, us ho hem explicat a la primera hora, està preparant ajudes per amortir els efectes d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Es plantegen rebaixes fiscals en el cas de l'energia, per exemple, l'electricitat i els carburants, que afecten especialment sectors com l'agricultura o el transport, a banda també dels ciutadans, òbviament. De moment, però, el govern espanyol no es planteja aquesta rebaixa de l'IVA dels aliments. Considera que en aquest cas encara no hi ha hagut una pujada de preus que ho faci obligatori. També a Catalunya s'estan plantejant mesures i, de fet, ara a les 4 de la tarda el president Illa es trobarà amb els líders polítics dels diferents partits per analitzar la situació. És una cimera a Palau i la seguirà l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Bota? Bona tarda.
I quina ha de sortir d'aquesta cimera?
Doncs d'entrada, poca cosa. Almenys amb tothom amb qui hem parlat aquí a Palau ens diuen que la intenció avui del president Salvador Illa és anar a escoltar els grups de l'oposició. En definitiva, una mica la idea del president és intentar minimitzar crítiques en un moment molt delicat d'aquesta legislatura, i fins ara porta dies escoltant sectors afectats, s'ha reunit també amb sindicats i patronals, i avui el que volen és prendre nota de les propostes que porti l'oposició, també compartir el punt de vista del govern, i en paral·lel tots els departaments, totes les conselleries mobilitzades estan monitoritzant minut a minut de quina manera la guerra afecta a la nostra butxaca, però en qualsevol cas ens insisteixen que avui, en principi, no haurien de sortir mesures concretes. I entre altres coses, i un element a tenir en compte, és que com que el govern espanyol encara no ha fixat les seves, la Generalitat no pot anar per davant, de manera que volen veure fins on arriba el paquet de mesures de l'Estat, i serà llavors quan la Generalitat també fixarà les ajudes complementàries.
Encara que no sapiguem i que avui no hagin de sortir les mesures concretes, sabem una mica cap on pot anar? Per exemple, sabem si pot haver ajudes directes als sectors que estiguin més directament impactats per aquesta guerra a l'Orient Mitjà?
Ens ho equiparen una mica amb també el paquet de mesures que es va desplegar des del govern quan es va intentar fer front i pal·liar els efectes dels aranzels de Donald Trump, o també les ajudes quan va esclatar la guerra d'Ucraïna. Sí que és veritat, ho explicàvem aquesta setmana, que d'entrada el govern té preparat aquest paquet de 1.500 milions d'euros, el mateix que ja va mobilitzar pels aranzels dels Estats Units, però falta per veure quina forma agafen. Sí que és veritat que en aquests últims dies la Generalitat ha anat allò monitoritzant quins són els sectors més afectats o per ara més castigats per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, i aquí posen l'accent, per una banda, al camp, davant l'encariment dels fertilitzants, però també a la indústria, i amb especial atenció a la química i a la farmacèutica, a banda, evidentment, de l'impacte que té el cost de l'energia a la butxaca directament de les persones. Aquí hem de dir que Junts ja ha anticipat quines són les propostes que portarà aquesta tarda aquí a Palau, i demanen d'entrada que es rebaixi l'IRPF a les rendes més baixes i que també es revisin els pressupostos pressupostos, perquè tot això arriba a aquest intent d'acord per part del govern de la Generalitat, arriba en un moment crític on la setmana que ve, divendres, se sotmetrà aquest examen, aquesta prova de foc, per si passen o no els pressupostos.
I amb aquesta línia vermella a l'horitzó, amb aquest dia marcat del divendres de la setmana que ve, que és quan ha de ser els pressupostos, que això ho faixa, hi ha marge perquè els partits puguin tirar endavant mesures econòmiques que mitiguin aquest impacte de la guerra, o cadascú estarà vigilant més la seva estratègia que una mica al final el bé comú?
Clar, aquí ningú se li escapa, doncs, que estem en moment de negociacions, i podríem dir que un error no forçat per part del govern o per part, en aquest cas, d'Esquerra Republicana pot complicar les negociacions que a aquesta hora segueixen per intentar trobar un desllorigador als pressupostos. Sí que és veritat que, almenys des de Palau, doncs, intenten desmarcar el que seria un paquet anticrisi, no?, per un context que va molt més enllà de la negociació dels pressupostos, però sí que és veritat que porten dies insistint això, que el més important al marge d'aquestes ajudes és que hi hagi pressupostos davant la incertesa internacional. Nacional, el que es vol és estabilitat i de quina manera fer-ho amb uns pressupostos aprovats. Sigui com sigui, clar, aquí també hem de tenir en compte que si el govern espanyol almenys no aprova el seu paquet de mesures fins al Consell de Ministres de la setmana que ve, tot això retrassa els plans de la Generalitat, i això és el que ens diuen. Ens esperarem fins que la Moncloa no anunciï el seu paquet. Això ens porta dimarts. Dimecres hi ha una compareixença important del president de la Generalitat al Parlament. Intervé davant del ple, doncs, per explicar, diguem, davant l'últim mes que ha estat de baixa, doncs, les diferents crisis obertes, però a ningú se li escapa que allà ja comença un compte enrere que ens porta fins divendres, que és quan hi haurà aquest debat a la totalitat, pendents de si Esquerra retira o no la seva esmena a la totalitat i de si continua o no la tramitació dels pressupostos.
Albert, aquesta reunió comença d'aquí un quart d'hora, és divendres, a quina hora acaba?
Doncs mira, hem preguntat a veure a quina hora més o menys teníem previst que això durés. No sé què dir-te. No ens han sabut dir hora, per ara només sabem que qui no hi assistirà és Vox. Hem de veure, per exemple, què fa Aliança Catalana, no sabem si hi ha o no. Ho dic a efectes pràctics de quants menys partits, menys intervencions. Això també, des de la sala de premsa, ho hem de tenir en compte. Però en qualsevol cas, per exemple, el PP sí que ha dit que ja hi anirà. I després començarà seran a desfilar tots els partits de l'oposició per aquí a prop de la sala de premsa per dir-hi la seva, així que jo crec que la cosa va per llarg.
Doncs tot el que ens surti, òbviament, als blocs informatius de 3Cat Info, també als butlletins horaris de Catalunya Ràdio, i si va per molt llarg, l'última hora ja la donarem al Catalunya Nit.
Esperem que no, eh?
Toqui quan toqui, sentireu l'Albert Prat, que us ho explica. Albert, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Clar, amb Ucraïna vam arribar a una inflació del 10%. No sé si es pot esperar gaire a començar a prendre mesures, o creieu que no són situacions equiparables?
No, sembla que el govern espanyol tingui molta pressa, no? M'ha semblat molt optimista l'Albert dient que el paquet del govern espanyol estaria dimarts, bàsicament, perquè tots els ministres que s'hi han posat davant d'un micro en les últimes hores han dit que hi hauria algunes mesures dimarts, però que no seria el paquet. I recordem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té fixada una compareixença per parlar de l'Iran el dia 25. Tenim 10 dies per davant ben bons per anar dissenyant aquest paquet. Vull dir que encara retarda més el marge de maniobra que pugui tenir la Generalitat en aquest aspecte, i això ho situa tot després d'aquest deadline, no?, que estaves dient, que citaves bé, de la votació a la totalitat dels pressupostos a Catalunya. Jo crec que Esquerra Republicana en aquest moment desvincula totalment el que pugui ser un paquet de mesures vinculades a la guerra o a una crisi inflacionista de l'aprovació dels pressupostos. El que necessita Esquerra Republicana és una pista d'aterratge que faci transitable el camí cap a una recaptació de l'IRPF. Això està en mans del Ministeri d'Hisenda, i és on estem. Vull dir, no sabem què passarà divendres vinent. Igual a aquesta hora estem anunciant alguna altra cosa, però realment són dos camins que van en paral·lel, i jo crec que Esquerra Republicana ho té claríssim.
Sí, jo crec que la majoria de les autoritats encara tenen l'esperança de que serà una crisi breu, de que això qualsevol dia de la setmana que ve apareixerà el Trump i dirà, bueno, s'ha acabat, i perquè realment costa de creure l'embolat que s'ha muntat aquí des d'un punt de vista del tram, ara estic parlant, eh? Això deixant de banda, òbviament, el sofriment de tota la gent que mor amb les guerres i tot això, el tram s'ha fotut amb un lío que tothom diu, bueno, a lo millor en surt aviat, perquè és molt contraproduent pels seus interessos
pel que diuen la majoria d'analistes, Estats Units. No? Per tant, jo crec que encara tothom té la mentalitat de que en qualsevol moment això es pot acabar i que, per tant, no serà tan fotut aquesta vegada com recordaves abans de la inflació del 10%, a la guerra d'Ucraïna, etc etc. Jo crec que lo raonable seria assumir aquest mode de crisi per fer un esforç pendent, que tenim des de fa molt temps, perquè hem anat encadenant crisis des de l'any 2008, des de la gran crisi financera global del 2008, s'han anat encadenant crisis en què cada una d'aquestes crisis, totes aquestes mesures que s'han anat prenent, les classes populars ja han acabat perdent. O sigui, per molt que s'hagi fet esforços, si tu mires el poder adquisitiu, sobretot, i l'horitzó de les classes populars en un sentit ampli, incloent les classes mitjanes, etc etc, doncs estan en molt pitjor situació avui que fa 15 o 16 anys. I aquest és un dels grans problemes dels països occidentals i és un dels grans motius de la moment de l'ultradreta. Per tant, tant de bo, amb independència de com evoluciona aquest conflicte, hi hagi un modo mental de dir en aquí hi ha unes mesures pendents de suport a les classes populars que en els últims 15 o 16 anys han perdut moltíssimes possibilitats i capacitat adquisitiva i, per tant, anem a afrontar de veritat aquest tema perquè, si no, les conseqüències, amb independència de com evolucioni aquest conflicte, doncs seran terrorífiques a mig termini.
Has parlat de la crisi del 2008, no? És l'última gran crisi que té un origen propi de l'economia, del propi model econòmic. La resta, la de la pandèmia, té un origen sanitari. I aquesta d'Ucrània té un origen polític i aquesta última, en la que ja estem, també té un origen polític. Són decisions polítiques. És la política la que genera una crisi econòmica. I en aquest cas encara pitjor, perquè mira, la crisi sanitària doncs, va passar el que va passar, un virus que es va escapar i va portar el que va portar. Bueno, i un grau de, no sé, d'atzar, entre cometes, deixem-ho aquí. En el cas de la crisi d'Ucraïna, doncs hi havia una lògica, entre cometes, que és la d'un senyor que pensa que un territori que és seu li pertany i a partir d'obre conflicte amb un altre país. Fins aquí diríem que és tot més o menys conegut o es pot arribar a entendre o assumir. Ara no. Ara estem esperant que acabi per la mateixa raó que ha començat, que encara no sabem quina és del tot. I, per tant, totes les cobracions que fem intentant donar-li sentit a una situació de caos que ningú acaba d'entendre perquè el principal perjudicat, entenem nosaltres, la pròpia economia americana, per començar. Jo crec que anem a una guerra llarga. Per què? Perquè jo tinc la sensació que, per molt que vulguin generar aquesta situació de caos i, per tant, de confusió d'això que entre tothom, jo estic convençut que aquest home deu tenir prou assessors allà com per saber que l'Iran no és un lloc qualsevol del món. Hi ha 90 milions de persones, una orografia complicada i una potència en el seu territori i amb capacitat, diguem-ne, d'interacció i de condicionar tot el mapa. I, per altra banda, aquest últim moviment amb el Putin, d'alguna manera, el que fa és dir, ei, això, juntament amb el petroli veneçolà, d'alguna manera, doncs, em dono un cert marge perquè si això va per llarg, com a mínim la cosa no és tan greu o ho puc suportar o puc intentar generar alternatives. I a partir d'aquí estem on estem. I per tant crec que el govern pot precipitar-se i prendre decisions, entre cometes, una mica, no és la paraula, però no ens han volgut una altra, populistes, vinga, va, anem a fer una sèrie de coses que s'han de fer anticipadament, però que haurien de respondre també a problemes estructurals que té la pròpia economia, diríem, La deflactació, per exemple, a l'IRPF, i coses així. Perquè més enllà d'aquest jo a crisi o no, això cal.
És que anava a dir, si no ho han fet en moment de crisi...
Clar.
Ara en Miquel Àngel deia que si no sabem per què començar la guerra, tampoc sabem quan acabar. M'ha recordat una mica allò del Cruyff de si no sabien per què guanyem, com poden saber per què perdem. Jo crec que hi ha una persona que està també pensant una mica això. I que podria ben bé ser la pròxima crisi que obri Donald Trump, perquè aquest migdia ens ha sorprès sentir el president cubà, Miguel Díaz-Canel, confirmant això.
En los intercambios que se han sostenido, hemos expresado, o sea, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos.
Igualdad, respeto, soberanía, està parlant el president cubà de negociacions amb els Estats Units, que no sé si aniran sobre aquesta base. Clar, poden estar les autoritats cubanes pensant qui volem ser. Volem ser Maduro, volem ser Delcy o volem ser Khamenei?
Una igualdad i respeto. Quan fa 3 mesos que no entra un vaixell, diguéssim, i que no tenen recursos, no tenen combustibles i no tenen de res, fa difícil de veure contestar la igualdad i el respeto que diu Canel.
En tot cas, sembla que s'estan posant ja la tirita.
Quan l'hem sentit, hem pensat, aquest senyor s'està acomiadant, no? Perquè, clar, amb aquesta...
O s'està oferint a ser
Delci. No?
Perquè jo crec que si escoltes un discurs de la Delci o del Diosdado Cabello, a dia d'avui, pues, deuen ser també, deuen dir el mateix, no? Sí, la sobirania dels pobles i no sé què. Però vull dir que jo més aviat em dono la impressió de que és dir, bueno, podem ser Delci. No?
De que s'estan deixant fer, sí, no? Però bé, amb una situació que és de, no? És d'ofegament total de la població de l'illa.
Segur que no estan en condicions de posar cap condició en res.
Hi ha un vídeo que corre per TikTok, que, disculpeu, però va fer gràcia perquè sortia un cubà parlant de l'Iran, que deia, no se nos cuelen, no? Com dient, d'alguna manera algú està esperant que passi alguna cosa i aquest home jo crec que el que ha fet és posar-se a disposició.
Sí, clar, però tu mires, és impressionant. Venezuela, sí. Iran... I ara Cuba, això no fa tant, i posant a Síria també a la llista, que també ha fet el seu procés... Però Groenlàndia, com a mínim, no estava dintre de la llista del mal, que això s'havia dit la llista del mal, i escolta'm, aquí anem tirant cartes sobre la taula i sembla que tinc una certa lògica, però és una mica... vertiginós, no?
Totalment, sí, totalment vertiginós i és el que hi ha. Per això abans quan parlàvem és un nou món i aquest nou món s'ha d'afrontar, li t'agradi, no t'agradi, o sigui, i has de veure de quina manera ho fas. I no n'hi ha un altre, o sigui, no hi ha cap dubte que és un altre món. En la meva opinió, aquí doncs, les autoritats cubanes que coneixen perfectament la situació en la que es troben, doncs intenten anticipar-se per mantenir el que puguin.
Deixeu-me provocar una mica, però... Potser Díaz-Canel ha entès Ursula von der Leyen i ha dit és hora de ser pragmàtics?
Segurament sí, i a més és pragmàtic de facto, diguéssim, perquè clar, Ursula von der Leyen l'altre dia va fer aquest discurs, però quan va començar el bombardeig sobre l'Iran va convocar per 3 dies després. Vull dir que si hem d'afrontar el nou món també hem d'entendre que l'agilitat de les institucions i el nou ordre mundial t'obliga a no demorar determinats posicionaments i a ser capaç de reaccionar de manera immediata, no esperar 4 dies a seure's en una taula.
Però l'arquitectura de la Unió Europea és complexa, burocràtica,
necessita molta reunió. Que la senyora von der Leyen no té competències per fer el que, per dir el que va dir, diguéssim, no?
Està clar.
Doncs, o espavila ràpid o...
Efectivament.
Si corre, s'ha de córrer, però en quin sentit?
Ho deixarem aquí. Si us hi fixeu, al llarg dels últims 55 minuts hem començat parlant d'esgrima de penis i hem acabat arreglant el món o no, però en tot cas afrontant l'ordre mundial, doncs és pràcticament un viatge tan impressionant com el que fa Donald Trump. L'hem fet amb la Isabel García Pagán, amb Pere Rossinyol i amb Miquel Àngel Escobar, els tertulians del Catalunya Migdia que ens acompanyen cada divendres. Gràcies un divendres més per ser amb nosaltres. Bona tarda als tres.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.
I nosaltres tornarem dilluns a les 2, pendents de què pugui haver passat al món fins llavors. Veurem si hi ha novetats a l'Iran, si n'hi ha a Cuba, si n'hi ha en algun altre tipus d'aixecament de sancions, o si Trump s'ho repensa tot i torna a la casella inicial. Veient tot el que estem veient a les últimes setmanes i mesos, cap d'aquests escenaris és descartable ara mateix. En tot cas, mireu de descansar tots plegats. Nosaltres tornem dilluns que ve a les 2 amb l'Òscar Fernández.
Catalunya migdia.
Amb Joan Bota.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la
tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè... aquí, jo us escolto. No. És que aquí sóc molt
fric. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.